Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona.
Dones per la Història és un podcast que ens descobreix dones que han lluitat per arribar a espais on normalment habitats per homes o dones que destaquen en les seves carreres professionals o esportives. També hi ha, però, dones que han de sacrificar els seus somnis i desitjos per lluitar per simplement mantenir-se i tirar endavant la família. Avui volem retre homenatge a aquestes dones a través de l'entrevista i testimoni de la malgratenca Esther Egea, que junt amb el seu marit està al davant de la bugaderia Eslamatex. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Aquest és el perfil digital de la nostra convidada.
D'acord, parlem una mica del perfil digital. A la bugaderia, per exemple, teniu xarxes?
Sí que en tenim i les hem construït des de fa molt poquet i molt animats per és com un nou projecte per anar-ho tirant endavant.
I com voleu mostrar la bugaderia al món? Què publiqueu a les xarxes?
Bueno, de fet, el primer que volem projectar és que som com una gran família en tots els àmbits, a nivell de la gent que treballa amb nosaltres, els nostres companys, els nostres clients, els proveïdors. Creiem que al final som tots com una gran família, no? I que som com un engranatge que tots hem d'anar units i treballar amb un mateix objectiu.
Vale, llavors, per acabar el perfil digital, ara ja no tan digital, com et mostres tu al món?
Intento mostrar-me com una persona alegre perquè m'agrada, quan estic amb altra gent, compartir doncs, les parts positives i intentar alegrar una mica la vida a tothom, no? Perquè penso que motxiletes pesades en portem tots i al final quan estem compartint un moment amb una altra persona doncs és per disfrutar-ho, no? I aquestes motxiletes ens han de servir com d'aprenentatge al nostre dia a dia.
Estàs escoltant Dones per la Història.
D'acord, doncs explica'ns com vas començar a la bugaderia.
Bé, començar la bugaderia doncs fa moltíssims anys. Aquesta bugaderia, haig d'explicar que va ressorgir de les cendres, perquè a casa meva teníem un negoci de tèxtil, de fer mitjons, el qual, bueno, com molts altres negocis, doncs va anar a pique. Llavors el meu pare en aquell moment un dia es va inspirar i va dir: no hi ha cap bugaderia aquí a la zona, vaig apostar per muntar-ne una. Llavors del no res va anar ressorgint aquesta bugaderia. Jo era molt petita, tenia 14 anys i pues, com a gran família que som, tots els de casa meva, pues, la vam anar aixecant a dures penes, a base de molt d'esforç, de molt de treball, de molta lluita. Bueno, doncs hem arribat fins aquí. És a dir, que des de quan estic a la bugaderia? Des de que hi vam posar la primera pedra. I bueno, hem passat moments de tots, però bueno, estem aquí després de tanta lluita.
I sempre has treballat a la bugaderia?
Sempre he treballat a la bugaderia, te diria que sí, però també he dedicat 15 anys de la meva vida a fer d'infermera, que era el meu gran somni. Vaig poder estudiar, vaig poder treballar d'aquesta professió tan maca, però sempre he estat al costat del negoci familiar. Ens han passat un munt de coses, com a 50.000 famílies, de malgrat i del món sencer, i dintre de totes aquestes variants, la més forta que ens va passar va ser que el meu pare va malaltir i va morir. Llavors aquest negoci familiar l'hem intentat treure a flote entre la meva mare, el meu home, jo, els meus germans, que també s'hi han deixat molt al coll, i bueno, mica en mica, és que com que jo mai m'he pogut desvincular, no?, d'aquest negoci. Llavors, a partir de que el meu pare faltés, el meu home i jo pues, vam anar agafant les riendes i vam anar portant la bugaderia en el punt on està ara. Però sempre també vull remarcar, acompanyat de la meva família, la meva mare i els meus germans, que sempre han estat també remant amb aquest objectiu, de que això mai se'n surrés.
De fet, va haver-hi un altre punt en el qual m'has explicat que vau estar a punt de que la bugaderia s'ensorrés. Què va passar en aquell moment?
Bueno, això va ser arreu de la pandèmia. Jo penso que hi ha hagut diferents moments crítics que hem viscut com a família. Un va ser el fet d'arruïnar-se amb el fet de que la meva família s'arruïnés amb la fàbrica de mitjons. Jo era petita i els meus germans també. Bueno, la meva germana, el meu germà encara no havia nascut. Llavors això són moments difícils que ja te marquen i que t'ensenyen moltíssim a lluitar per tirar endavant, no? I el fet de que el meu pare i la meva mare apostessin per engegar un nou negoci quan estaven arruïnats és heavy. Aquí també fas un aprenentatge a tots els nivells, eh? Tan bons com dolents, perquè al final també acabes arrastrant molt patiment. Però bueno, el patiment jo sempre penso que és com una ensenyança que t'ajuda per l'endemà, no? Aquí va haver-hi un moment molt crític a nivell familiar. Després vam tenir un altre moment crític, que va ser com quan vam perdre el meu pare, que sí que el negoci estava una mica més estable, però clar, aquí diguem que el que portava el timó de manera forta del negoci, doncs el vam perdre, i entre tots vam haver d'agafar aquest timó i fer-lo anar. Va ser un altre moment molt difícil. Però bueno, jo penso que tots junts, amb força i amb ganes de treballar i de lluitar i seguir endavant, ho vam aconseguir. I l'últim, que és l'últim moment crític que hem viscut, va ser postpandèmia, no? Que el meu home i jo ja estàvem al davant d'aquest negoci i vam començar a patir els efectes pandèmia, no? Havíem fet una aposta per millorar el negoci, ens vam traslladar, teníem una inversió nova, maquinària nova, tot, evidentment, com molta gent, pendent de pagar, no? que va en funció de lo que treballaràs, i de cop i volta ens tanquen tots els hotels, no hi havia cap manera ni cap alternativa de poder treballar, i ens vam quedar amb una mà davant i una darrere, a punt de perdre-ho tot. Bueno, a punt no, estàvem visquent aquesta situació. És molt angoixant, però el que dèiem abans, tinc una trajectòria de que he vist que si lluites, no, t'esforces, i també hi ha el component sort també darrere, que també és important, i la gent que t'acompanya en aquest moment doncs pot sortir-ne i mai t'has de rendir. Llavors en aquest moment també vam tenir molt de suport d'un familiar que també ens va ajudar molt econòmicament, i a base de molt de treballar i dedicar-hi moltes hores, que és el que havíem après, que si vols alguna cosa has de treballar i lluitar-ho. Doncs a dia d'avui podem dir que continuem amb la nostra bugaderia i les portes obertes, que jo ja m'adonc per molt satisfeta de poder haver arribat en aquest punt, no? De tenir l'oportunitat de poder continuar, i tinguent molt clar que puc tornar enrere en qualsevol moment.
I com va ser o com et va fer sentir el fet d'haver de deixar de dedicar-te a ser infermera per venir aquí a la bugaderia?
Bueno, va ser un moment difícil, perquè quan un ha de prendre una decisió sempre és difícil. Llavors no tinc un record que em fes sentir malament, però tinc el record de no saber què fer. I això és una mica angoixant, no? De dir, ostres, ara cap a quin camí vaig, què faré? De fet, jo crec que la decisió va venir fruit de l'agotament, perquè estava ajudant aquí el meu home amb tot el negoci, estava treballant a dos llocs com a infermera, a més tenia la nena petita, no? Que això també és un pilar molt important i també t'ajuda molt a decidir ara cap on anem. I després de meditar molt i també veure també tu com et sents, com estàs, no? Estic cansada, necessito prendre una decisió, doncs vaig decantar-me pel negoci familiar. Suposo que té un pes emotiu molt important per mi. No sé, a decidir-ho em va costar relativament poc, perquè venia també del fruit d'estar cansada de portar-ho tot junt. També me sento que no m'he desvinculat mai de la infermeria, perquè d'alguna manera vaig tenir la sort de tenir grans companys amb els quals tinc molt bona relació a dia d'avui, i d'alguna manera em sento com al dia, no?, també d'això, i sé que en qualsevol moment puc tornar-hi a fer d'infermera. No és una porta que se m'hagi tancat per sempre. Per tant, no ho veig com una cosa de mai més tornaré a fer això, no. A dia d'avui dic que no, perquè estic bastant ocupada i em porta bastanta feina, però no ho visc com algo que he tancat per sempre. Llavors, tots els companys i tot això continuo tinguent relacions, si hi ha coses noves, doncs també m'agrada estar al dia, no, evidentment no com quan estic treballant, però bueno, allà estic. I hi ha molts punts de la infermeria també que es fan al dia a dia, i i encara els visc. O sigui que... bé, te podria dir que el camp, la decisió va ser la correcta a dia d'avui. I em sento bé.
D'acord, i quins aprenentatges treus de tota aquesta experiència?
Doncs te podria dir que aprenentatges... Una de les coses és que la família és superimportant, és un gran pilar. També haig de dir que he tingut molta sort amb la meva família, no? Que això també, el que he dit abans, el factor sort és important. Jo crec que he tingut moltíssima sort amb la meva família. Estimar és el motor que per mi ho mou tot, no? Estimar a tots els que tens al costat, la teva família, els teus companys, la gent que estàs treballant. Estimar el que fas és molt important, també. Per petita cosa que sigui, si la fas amb il·lusió, no? És tot molt diferent. I l'aprenentatge més gran que crec és que hauríem de tenir tots menys por de la que tenim. Que anem pel món, no? Jo crec molt atemorits en moltes coses. I penso, mira, no passa res, saps? He estat al borde d'arruïnar-me. No passa res. Continuo sent jo, saps? No passa res. Soc l'Ester igual, no? I per sort sempre hi ha eines per tirar endavant, per tirar endavant. Penso que no ens hem de covardir. La por és una mala cosa. Això és l'aprenentatge més gran. No hem de tenir tanta por amb les coses. També he après que durant aquest camí, aquesta trajectòria, te trobes amb un munt de gent disposada a fer-te costat, a estar amb tu i a lluitar amb la teva lluita. I això també és molt guai, sentir-te acompanyat. I per sort, en tot aquest camí que jo he viscut, a nivell familiar, ja ho he dit moltes vegades, però també m'he trobat a un munt de companys que estan treballant a dia d'avui amb nosaltres i que han patit també amb nosaltres totes aquestes anades i vingudes. I estan aquí, remen, i estan al teu costat. I, jolín, això també ho aprens, eh? Que tant amb lo bo com amb lo dolent sempre també hi ha algú que vol remar amb tu.
De dona a dona. La dona que inspira a la dona.
D'acord, Ester, doncs abans d'acabar et voldríem preguntar quina és una dona que t'inspira. No cal que sigui famosa, pot ser del teu entorn, del Maresme, de Malgrat, d'on sigui.
Bueno, una dona que m'inspiri en concret, no te'n diria cap. Perquè, igual que jo, no em considero gens especial pel que acabo d'explicar, no? Perquè no em sembla que sigui res fora de lo normal o fora de lo que viuen moltes dones. Penso que de cada dona es pot treure un munt de coses especials. Què és el que m'inspira? Doncs mira, gent, el que he dit abans, que vagi sense por. Quan veig algú que va pel món sense por, jo què sé, algú que vesteix de manera extravagant, m'al·lucina, saps? Penso, la gent que trenca amb les normes, que no té por, saps? M'inspira, això penso, ostres, molt bé. O gent gran que fa ple de coses, no? Que se sent valenta, que a vegades potser jo els veig vulnerables, però els veus que amb força, amb ganes de fer coses, doncs són gent que m'inspira. No sé, penso que cada persona té algú que et pot inspirar i ajudar en un moment determinat. No tinc ara, pensant en algú en concret, doncs no, però sí que et puc parlar d'això, jo què sé, col·lectius de gent, no?, que amb petites coses poden ser supergrans.
D'acord, Ester, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos a la ràdio i explicar-nos el teu testimoni.
Gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat i haver tingut aquesta entrevista i haver pogut parlar amb tu una estoneta.
Dones per la Història, un podcast de La Xarxa.